Ràdio Estel. Informatius.
És la 1:00, us informa Olma Giró. El govern espanyol assegura que l'Església vol col·laborar en la investigació del defensor del poble sobre els abusos en el si de l'Església. Ho afirma el ministre de Presidència, Félix Bolaños, que està visitant el monestir de Montserrat. Seguint l'acte a l'abadia hi ha la Sílvia Muñoz.
El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha destacat la predisposició i la voluntat de l'Església per participar en la investigació del defensor del poble sobre els abusos sexuals en el si de l'Església.
Que para la Iglesia Católica es bueno, es muy positivo colaborar en ese tipo de investigaciones para aclarar todo lo que sucedió, porque estoy convencido, estoy seguro, me consta por mis conversaciones con ellos que la Iglesia Católica no tiene ningún interés en que aquello no se aclare. Yo creo que es positivo para todos que se aclare.
Bolaños ha remarcat que la relació de l'Església amb el govern de Pedro Sánchez és molt productiva i ha recordat que l'executiu ha arribat a dos acords durant l'últim any. Primer, sobre els béns immatriculats i el pagament de l'impost municipal i, en segon lloc, el de les contribucions especials. L'abadia de Montserrat és la primera parada que farà el ministre durant els 4 dies de ruta que estarà per Catalunya.
Gràcies, Sílvia. I el Congrés dels Diputats s'ha aprovat la reforma de la llei del només sí és sí, impulsada pel PSOE. Els socialistes han obtingut el suport del Partit Popular, Ciutadans, el Partit Nacionalista Basc i el PDeCAT, mentre que Podemos, Esquerra i Bildu hi han votat en contra. Judit Casellas.
No hi ha hagut cap gir de guió i la reforma s'ha aprovat amb les posicions oposades dels dos socis del govern. La diputada del PSOE, Andrea Fernández, veu els canvis necessaris perquè la llei que van aprovar no ha funcionat com s'esperava.
La reforma del Código Penal que incluye esta ley no ha funcionado adecuadamente. Afrontarlo y buscar soluciones es una obligación. Hoy, aquí, tenemos el resultado de un buen trabajo. El PSOE, como saben, ha apostado por una reforma técnica, que pasa por ajustar y redefinir las horquillas de las penas para cada delito, ni más ni menos.
La reforma només evitarà la rebaixa de penes en els futurs condemnats.
Gràcies, Judit. I els professors interins ja no podran triar en quin municipi volen fer classe a partir del curs vinent. El Departament d'Educació els ha comunicat que a partir d'ara tan sols podran triar la seva comarca de preferència. Educació defensa que d'aquesta manera no deixaran alumnat desatès al territori i que això els permetrà adjudicar substitucions més llargues als que ho demanin. Des de la Plataforma d'Interins de Catalunya, però, no veuen amb bons ulls la decisió i asseguren que va en contra dels seus interessos. És el portaveu de la plataforma, Víctor del Arco.
Ara, el fet d'escollir comarca, el que ens fa és que potser ens toqui anar a treballar a un centre educatiu que estigui a 1 hora i mitja o 2 hores de casa nostra tranquil·líssimament, sense transport públic. I, per tant, és un altre greuge, tot i que el departament ens diu que ens estima molt i que hem fet molt pel departament, ens torna a pagar amb la mateixa moneda, que és fer a nosaltres la feina bruta.
El mateix del Arco també ha explicat que, a banda de la llunyania dels centres educatius, també els poden tocar centres que tinguin una complexitat major i que per la seva tasca social necessitin d'una plantilla més estable. I el rei emèrit Joan Carles I ja navega a bord del Bribón a Sanxenxo en el marge de la seva segona visita a Espanya en gairebé 3 anys des que va marxar. L'emèrit ha baixat del vehicle, que l'ha portat fins al port amb l'ajuda d'un bastó, ha donat la mà a la tripulació i s'ha dirigit a la zona d'embarcament per començar el seu entrenament de cara a participar a la Copa del Rei de Vela que tindrà lloc el cap de setmana en aquest municipi de Pontevedra. Pel camí, alguns dels presents l'han aplaudit i li han dedicat algunes proclames. De moment, no ha fet cap declaració als mitjans. I ara, els esports a Mana Closa.
En handbol, el Granollers jugarà la segona semifinal de la Final Four de la Lliga Europea contra el Köpingen alemany. Aquest partit contra el 4 vegades campió de la competició es jugarà el 27 de maig al Flens Arena d'Alemanya. De fet, els ballesans van aconseguir l'accés a la final a 4, guanyant els anfitrions, el Flensburg, per 27-35. En cas que el conjunt català guanyi els alemanys, jugarien o bé contra el Montpellier francès o bé contra el Fluxet de Berlín. Aquesta final es disputaria el diumenge 28 de maig. I a aquesta hora de començar a la roda de premsa d'acomiad del jugador del Betis, Joaquín, l'emblema i història viva del club que ha anunciat que deixarà el futbol professional un cop acabi la temporada. De fet, ja va estar a punt de retirar-se la temporada passada, però va allargar el seu comiat una campanya més després de guanyar la Copa del Rei amb el Betis. I en tenis, també a aquesta hora hi ha en marxa el primer partit dels 8ens de final del torneig Comte de Godó, que es disputa a la pista Rafa Nadal, i el 8è millor tenista del món, Jannik Sinner, li està costant endur-se la victòria. Juga contra el número 35, el japonès Yoshi Hirohito Nishioka. L'italià s'ha endut fàcilment el primer set per 6 jocs a 1, ha perdut el segon per 6 a 4 i ara s'està disputant el tercer. En breus també ha de saltar a la pista Stefano Tsitsipas, el cinquè millor del món, que jugarà contra el canadenc Denis Shapovalov. Cap a les 4 de la tarda jugarà el número 2 del món contra el tenista de Castelló de la Plana, Roberto Bautista. Després ho farà el número 3 del món, Casper Ruud, contra l'argentí Francisco Cerúndolo.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les 2 amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. El magazín del matí a Ràdio Estel.
6 minuts ara que passen de la 1. Tot seguit tenim nova pacient avui a la Chaise Longue, aquí a la recta final del programa d'avui. De fet, ja sabeu que ahir vam tenir l'escriptor Xavier Bosch al programa, el que serà molt probablement un dels llibres més venuts, un dels autors més venuts aquest Sant Jordi, en 32 de març. Però al seu costat segur, segur, segur que hi veurem el nom de la Laura Ferrero amb la seva darrera novel·la Los astronautas. De fet, en vam parlar amb ella fa uns dies i també amb la Olga Vallejo i avui recuperem aquesta conversa. La convidada a la nostra Chaise Longue d'avui ha escrit: "Jo tenia una família, però nadie me lo contó." Bé, fa 4 anys, a un dinar familiar, la Laura va veure una foto d'ella, quan era petita, amb els seus pares. A partir d'aquí va començar a investigar qui era la seva família. Va entrevistar els seus pares i a les seves parelles, perquè cadascun d'ells, doncs, va refer la seva vida. Clar, les seves versions no acabaven d'encaixar ben bé, per això va decidir utilitzar la ficció per explicar la història d'aquella parella que es va trencar i la d'aquella nena que als 80 s'havia quedat una mica a terra de ningú. Aquella nena ja és gran, és la Laura Ferrero, i acaba de publicar la seva darrera novel·la, Los astronautas. Laura Ferrero, com estàs?
Doncs molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Benvinguda. Fa poc que més de 15 dies que s'ha publicat Los astronautas. I escolta, bueno, tu no sé si ets conscient, però a la nostra redacció, concretament al nostre equip, bueno, has creat una revolució. I cada vegada que hi havia una nova edició, era, ho anunciàvem tots, nova edició de la Laura, no? Com si ja formessis part del nostre equip i tot. Vas per la tercera. Qui tenen los astronautas que agraden tant, tant, tant?
Doncs mira, no ho sé. Doncs no ho sé, perquè realment quan fas un llibre d'aquest tipus, que és tan personal, en realitat no saps molt bé què estàs fent. Jo quan vaig acabar d'escriure Los astronautas, vaig escriure a la meva editora i li vaig dir: "Necessito que me digues si esto es un desastre o si vale para algo." Vull dir que tu no, quan és tan personal, no tens la distància per jutjar-ho, no? Llavors, clar, ara quan em diuen totes aquestes coses de si nova edició i tal, hi ha com una part quasi de, no síndrome de la impostora, però quasi, saps? En plan de dir, ai, ai, saps? Jo estic contentíssima, bueno, i no et puc explicar lo feliç que estic que estigui anant així de bé, però encara no m'ho acabo de creure, saps? Ara estic tocant fusta i dic, ai, ai, que segueixi tot bé, saps?
Ostres, costa de digerir. Bueno, sí. Hola, Vallejo.
Jo sóc fan total i absoluta. Sí. A més, hi ha companys de la redacció que des del principi veien el llibre parlant i em deien: "Què tal?" I jo li deia: "Porto 15 pàgines i estic enamorada d'aquest llibre."
Per tant, amb 15, només ja.
15. Ja vaig entrar i he entrat de ple, ens ha robat el cor. És una novel·la que t'atrapa des del principi i que t'acompanya a totes hores quan la llegeixes i quan la penses, també quan no l'estàs llegint.
És el bonic que tenen els llibres, no? Moltes vegades que, bueno, a mi em passa, no? Quan m'enamoro d'un llibre és com que tanques el llibre, però el llibre està amb tu. I d'alguna manera, quan tornes a revisitar aquests llibres, no? O sigui, jo què sé, ja, a mi hi ha llibres, jo què sé, la Vivian Gornick m'agrada molt, no? Llavors jo sempre la torno a llegir contínuament i em diuen coses diferents als seus llibres. Llavors és com tenir una conversa que depèn del moment de la vida, quan l'agafis, no? Et diu unes coses o una altra.
Ja fa dies que l'hem acabat i seguim pensant en la Cookie, l'Amanda i la Laura. Les astronautes, recorda, a mi m'ha recordat la típica pel·lícula francesa que sembla que no passa res, però que passa tot.
Però és així la vida, no? A vegades diem, què ha passat? no ha passat res i ha passat tot. A mi realment la literatura i el cinema que més m'agrada és aquest, no? Que està construït de petites quotidianitats, del dia a dia, de coses que en aparença no ens n'adonem que són importants i són les que al final són les que acaben fent la història, no? Jo crec que Los astronautas al final és la història d'una família a la que tampoc han passat grans coses com grans daltabaix, però que ha passat la vida, no? I que ningú s'ha sabut explicar i que per això arriba la Cookie, no? Aquesta nena que s'assembla a la, que s'assembla a mi, no? Doncs que és la narradora per descobrir una mica què és el que ha estat passant tots aquests anys.
Al llarg d'aquests 4 anys han passat moltes coses. 4 anys és que veus aquella foto de la teva família quan eres petita. Primer vas pensar que podries escriure una sobre la teva família, que acabaves de descobrir, després que creies que seria una novel·la autobiogràfica, ha acabat sent una altra cosa, entremig vas deixar d'escriure. Quina sensació, a part d'aquella, d'aquell no saber, no? De no tenir la distància, però quan vas acabar la novel·la i la vas entregar, no sé si et vas treure un pes de sobre.
Totalment. Vaig ser tan feliç com no havia estat des de feia temps. Perquè vulguis, no? Un projecte així, vull dir, ja no és una novel·la. És una cosa que et parla directament de la teva vida i et fa canviar com el relat que has estat escrivint de la teva vida. Després, clar, quan estàs 4 anys amb una cosa al cap i de sobte l'acabes, és com que tens la sensació, per una banda, que t'has tret un pes de sobre, perquè, òbviament, a mi m'ha costat molt escriure aquesta novel·la, escriure, sobretot trobar el relat o l'arquitectura que hi havia darrere de tots aquests fets, perquè no és fàcil. Jo, quan vaig acabar d'escriure-la, tenia un munt de folis, però no hi havia un ordre, perquè, clar, jo l'havia escrit una mica com havia anat la vida, no? Llavors, clar, la tasca després com a escriptora també és trobar això, l'arquitectura. Quines són les parts? Què és el que has volgut dir aquí, no? Perquè, clar, jo no puc... És com un material en brut que el deixes, vull dir, això no pot ser, no?, pel lector. Llavors, clar, d'alguna manera, escriure aquest llibre, per mi, que no tenia el relat del que havia sigut la meva vida, ha sigut com trobar un nou relat, un nou inici, no? No és un punto de llegada, sinó un punto de partida, d'alguna manera.
I, Laura, la teva família, què t'ha dit? O sigui, l'original i les sobrevingudes, eh? O sigui, què els ha semblat aquesta reconstrucció, aquest punt de partida que tu deies? Perquè diria que la teva mare va deixar ben clar...
Tots em van deixar ben clar...
Que no contessis amb ella.
Que no volien sortir, de cap de les maneres.
De cap de les maneres.
El meu pare encara va dir, bueno, podem parlar d'això, d'això i d'això, però ja pactant certes omissions des del principi. Per tant... Ahir la vam presentar, bueno, l'altre dia la vam presentar i llavors parlàvem una mica de com s'havia gestat. I clar, jo deia, m'hagués encantat tenir totes les dades des de l'inici, no? Que em diguessin, doncs sí, pots escriure el que vulguis. Però si ho hagués tingut, no m'hagués hagut d'inventar Los astronautas. Llavors jo volia seguir pensant que podia explicar una història sense tenir les dades exactes. Perquè és veritat que avui en dia, no?, volem tot. La data concreta, el que va passar, la conversa, no? Perquè tenim, bueno, tenim un iPhone també que ho va gravant tot, vull dir, ho tenim tot arxivat. Jo no tenia res. Llavors vaig dir, de quina manera jo puc explicar el que jo vull explicar sense haver de comprometre la intimitat d'altres persones. Llavors per això em vaig inventar, d'alguna manera, aquest artilugi que són les històries dels astronautes. Jo quan parlo de... el Challenger, la Krista McAuliffe, l'Skylab, la soledat dels astronautes, parlo dels meus pares. Parlo de coses que ells m'han dit, no vull que les expliquis. Amb la qual cosa agafo històries d'altres persones per parlar d'ells. I això m'ha costat molt més, però al final m'ha agradat molt també fer aquest camí. No sé com dir-te, perquè he entrat en la història dels meus pares des d'un altre punt de vista.
Quan vas deixar de... O quan vas decidir que ja no demanaries més per fotos teves de quan eres petita, que potser no hi havia fotos i ja està?
Després de 4 anys d'intentar-ho, vaig dir fins aquí. Perquè, clar, és que és molt estrany. Els meus àlbums de quan era petita només hi havia fotos meves i de la meva mare. Les fotos amb el meu pare havien desaparegut per complet. I jo pensava, clar, aquestes fotos hi eren. Perquè és impossible que el meu pare no s'hagués fet mai una foto amb mi o una foto amb mi i amb la meva mare. Però, clar, després de 4 anys de preguntar als meus tiets, al meu pare 60 vegades, a la meva mare, no? I tots em deien, doncs, no ho sé, o no sé què va passar amb les fotos, o deuen estar algun altell, clar, però els altells els havia mirat tots, jo. Vull dir que va ser un moment de dir, val, no tindré mai aquestes fotos, potser me les he d'inventar jo, aquestes fotos, no? Perquè és el que deia, si no tens dades, les... d'alguna manera necessites veure-la o necessites posar imatge a les coses. Jo vaig entendre que jo no la tindria mai, aquesta família imaginada que jo tenia al cap. Així que per això vaig haver d'escriure aquest llibre, no? O sigui, com no estan les fotos, estan los astronautas.
Escolta, i Laura, ara tu, després d'aquests primers anys sense fotografies, quina relació tens ara amb les fotos, no? O sigui, perquè en general, ara, ho dèiem, no, amb l'Olga, que produïm moltíssimes imatges, però les contemplem poc, també és veritat. A tu t'agraden? Quina relació t'ha quedat, no? En fas moltes, ara.
A mi m'agrada molt la fotografia, realment. M'agrada molt també la fotografia familiar, com us podeu imaginar, i tot el que són els arxius de família. Jo sempre he tingut una mica la, no obsessió, però per, clar, per recordar. Jo de petita, per exemple, tenia un diari i tots els dies hi escrivia per no oblidar-me de coses. Perquè jo suposo que jo ja era conscient que de moltes coses de la meva infantesa ja no me'n recordava, no hi havia material. Llavors, doncs, d'alguna manera, sense que jo sapigués que ho estava fent per això, hi havia com unes ganes de tenir-ho tot controlat. I amb les fotografies em va passar també així. Jo tinc moltíssimes, vaig començar a fer fotos, doncs jo què sé, quan tenia 10 anys, i tinc doncs moltíssims àlbums, però de coses quotidianes també. Perquè si hi ha alguna cosa que trobo faltar, no, és que només ens dediquem a fotografiar allò que és bonic, feliç, etcètera, no? Llavors, els nostres àlbums dels anys 80... tots tenim les mateixes fotos.
Repetides del mateix. No?
El dia de Reis, sí. Desembolicant els regals, sí. El cumpleaños, que potser tu quan de sobte mires enrere dius, ui, aquest aniversari meu estava jo supertrista, però tu et veus somrient a la foto. Sí. No, vull dir que d'alguna manera aquesta estratègia de falsejament que donen que proporcionen les fotografies és una cosa que sempre m'ha semblat molt perversa. No? Llavors, d'alguna manera, si veus fotos que tinc jo doncs, des de 10 anys cap endavant, hi ha fotos de lo quotidià. Saps? Potser hi ha fotos d'una nevera, d'una llimona. Saps què dius? Què pinta això? No? No, quina importància té? Bueno, suposo que era la meva manera de dir hi ha més coses a la vida que els aniversaris i els matins de Reis.
Sí. Los astronautas, una de les coses que evidencia és que als 80, tot just des del 81 existia el divorci a Espanya, la gent no sabia separar-se, no només la parella, que deixava de ser parella, sinó l'entorn, que anava molt perdut, i els fills semblaven com una mena d'afegit que estaven per allà. Alguna vegada has pensat com series si haguessis nascut 20 anys després, quan la gent ja començava a saber separar-se?
Doncs crec que no hauria escrit aquesta novel·la ja d'entrada, o sigui que mira, potser ens hauríem perdut alguna cosa. Però saps què passa? Jo crec que els 80, clar, els que es van començar a separar, com els meus pares, per exemple, eren uns pioners. No teníem referents. Clar, ara mateix hi ha 60.000 referents. Qui no coneix algú que està separat? Els col·legis estan plens. D'aquestes noves famílies, també, que trobo... Clar, que ha canviat tant tot. Vull dir, no només hi ha un referent del que és una família o del que ha de ser. Clar, jo recordo als 80, no? Pues els fills els separats, no sabies gairebé què dir, no? Quan explicaves quin és tu padre, quin és tu madre. Bueno, la mare jo ho sabia, per exemple, però els pares sempre pensava, aviam, qui és el que s'ha casat, la meva mare, el meu pare que no el veig mai, què és el que he de dir jo per quedar bé? Perquè, en el fons, ja de petita te n'adones que has de construir un relat que socialment estigui validat. I jo recordo que l'únic que explicava jo de les meves famílies era que tenia doble regal i doble paga setmanal. Coses així, saps? O sigui, coses que semblessin una mica guais davant
positiu,
de la gent.
Sí, positiu.
Sí, 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 no? Perquè ja te n'adones que no que té gaires avantatges, clar. Tu. Llavors, doncs mira, m'han fet dos regals perquè, clar, els meus pares... Llavors semblava com alguna cosa positiva perquè no en tenia gaire, saps?
Als 80 la gent aprenia a separar-se, l'educació emocional... era inexistent.
Exacte.
I fa una mica la sensació, també parles, no?, dels referents de les pel·lícules, del que veies, del poder dels guionistes, he arribat a pensar. Tu, ara que has estat co-guionista, no?, que amb l'Isabel Coixet has coescrit l'adaptació d'Un amor, de Sara Mesa, has sentit aquest poder de la guionista?
Jo crec que els que escrivim històries, d'alguna manera, ja no sol per cinema, sinó també per novel·la, relat, etc. Sempre parlem del poder de la paraula, no? Clar, el poder de la paraula el podem romantitzar, no?, en positiu, però també en negatiu, perquè totes aquestes històries que hem anat veient nosaltres ens han afectat, no?, i ens han donat una visió del món que moltes vegades no és del tot encertada, no? A mi m'agrada molt veure les pel·lícules dels 80, que jo veia de petita, no?, o jo què sé, o agafem Pretty Woman, agafem les típiques comèdies romàntiques, que jo em vaig fer la idea del que era l'amor a partir d'això. Clar, ara ho veig i dic, Déu-n'hi-do, Laura. Clar, no m'estranya, no m'estranya que hagis estat pensant tants anys el que has estat pensant. Vull dir que el poder de les històries moltes vegades el passem per alt i, clar, al final estem construïts tot d'aquestes pel·lícules i d'aquests llibres que hem llegit i que ens han donat una visió de la vida, home, una mica més, no tan ajustada al que després és la vida, no?
I clar, d'alguna manera, amb l'Olga també ens preguntem si és gairebé diferent, no, Laura, escriure quan algú posarà veu i gest a allò que tu has imaginat. T'ha impressionat o no?
Jo fa tres o quatre anys que treballo amb la Isabel Coixet, que és una persona increïblement generosa, i vull dir que m'ha obert les portes al món del cinema. Jo no havia escrit mai per cinema. I a mi m'agrada molt escriure per guió, sempre ho dic, perquè és una cosa col·laborativa. Quan tu estàs fent una novel·la, clar, si t'encalles en una part, no li pots dir a ningú com surto d'aquí. Saps? En canvi, si estàs en plan fent un guió, és una cosa que pots preguntar. A part, no és un producte final, vull dir que hi ha una persona que interpretarà el que tu has escrit. Llavors em sembla una feina com molt bonica. És una altra manera d'explicar històries. Jo em sento més còmoda perquè el que he escrit tota la vida és literatura o periodisme, etc. Vull dir que són més els meus àmbits, però en el guió estic disfrutant molt d'una altra manera, no? Com al final no pots explicar les coses de la mateixa manera que les escrius quan estàs fent una novel·la, no? No pots dir este personatge està nervioso, sinó que has de pensar una imatge que t'expliqui això, no? Llavors és una manera complementària d'escriure. A mi m'està resultant molt interessant. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping. Up a world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.
Els pares de la Laura Ferrero es varen separar el 1986, el 28 de gener de 1986. El seu pare va sortir per la porta de casa. Gairebé, Olga Vallejo.
Amb el canvi horari
tot pensat. A la mateixa hora, què passava?
Que el transbordador Challenger explotava als pocs segons d'enlairar-se. La família i els 7 tripulants es desintegren alhora. És per això aquesta connexió, aquesta coincidència que desperta aquest interès per tu, per l'espai, per la NASA?
Sí, a veure, el tema... També hi ha molta llicència poètica en tots els astronautes. La gent em va preguntar...
Que tu no tenies apuntades 16 a 39 en algun lloc.
El tema, com us deia, a mi em falta molta informació. I llavors jo vaig agafar els fets. A mi la conquesta espacial sempre m'ha semblat... Bueno, sempre m'ha atret molt. El tema dels astronautes sempre m'ha encantat, no? I aquesta història del Challenger a mi em va marcar moltíssim. Em va marcar molt perquè jo recordo la cara de la Krista McAuliffe. I clar, jo de petita no tenia pare, com si diguéssim. Jo només tenia una mare. Jo sabia qui era la persona... La base de la meva vida era la meva mare. Llavors jo pensava, mira, la Krista McAuliffe, no?, que se'n va anar... aquí, aquest transbordador, tal, que tots els... Hi havia, doncs, espectadors en directe, ella tenia dos fills, no? I clar, el Challenger ja sabem com va sortir, que va esclatar en directe. I clar, jo no pensava en realitat en la Krista McAuliffe, jo pensava en aquests dos nens que s'havien quedat orfes. Saps? Vull dir, perquè clar, jo pensava, dic, què els hi haurà passat amb ells? Perquè si em passa això a mi, jo no sé on em quedo, no? Llavors era com la meva obsessió amb que la meva mare no li passés res. I és veritat que els meus pares es van separar, no sé si van ser dies després, o sigui, aquí
ho suposàvem.
Sí, però bueno, que les dates estaven molt, molt pròximes en el temps, llavors doncs els vaig pensar, dir que és una bona metàfora per explicar la destrucció d'un ecosistema i que, a part, s'ha vist en directe, saps?
Expliques aquesta connexió a l'escriptura amb l'espai, on entres en un univers que té una gravetat diferent. Tu des de petita escrivies per entrar en una altra dimensió. Llavors et demanaven que intentessis distingir entre realitat i ficció. Com és ara la teva relació amb la realitat?
Ara ja sé el que és ficció, que és una cosa que he après amb el temps, però de petita realment Però és clar, quan tu no tens respostes i quan ets petit, no, que et creus que el que passa per la televisió doncs és veritat i que jo que sé que viuen monstres sota el llit i les bruixes i tal, i clar, clar, jo durant uns anys no sabia molt bé com distingir la realitat de la ficció, no? Ara, al revés, saps? Vull dir, he anat et fas gran i de sobte penses que tot això, tots aquests mecanismes t'han servit per explicar la vida, però t'han servit perquè no tenies la realitat. Ara mateix sempre sóc la típica persona que fa moltes, moltes preguntes per saber exactament el que ha passat. O sigui, jo crec que és com... És l'oposat al que feia quan era petita. De petita directament m'inventava jo la versió que volia per entendre les coses i ara mateix necessito al revés. Els fets exactes, la informació exacta... Vull, bueno, també vaig estudiar periodisme també perquè hi havia com una ànsia de veritat.
No?
Sí, sí, clar. Sí. Clar, clar, clar. Jo crec que quan s'explica la meva vida cap endarrere té molt a veure amb tot això.
Clar, i com ha estat aquest procés de reconstruir-te, no? Perquè tu deies, ha estat com un punt de partida de retrobar-te amb la Laura petita, el trencadís que has anat formant a partir del que han explicat els altres, perquè no és normal, no?, el fet de reconstruir-te ja de gran. Com ha estat això, Laura?
Ha estat alliberador, diria, o transformador, en el sentit que, clar, tots el nostre relat de quan érem petits depèn dels teus pares. Si tu no tens aquest relat o tens un relat falsejat, és molt interessant que de gran intentis reconstruir aquest relat, no? Per mi ha sigut com donar-me un nou inici. Clar, jo no sabia d'entrada que tenia una família, vull dir, clar que ho sabia, però jo no havia vist imatges, no ho havia pensat mai. Llavors, poder fer aquest llibre de Los Astronautas sobre el meu pare i la meva mare, clar, m'ha fet pensar, la meva família ja no existeix, però va existir en un punt i jo la tenia. Vull dir que és un punt d'inici diferent de els meus pares es van separar i jo sempre he tingut dues famílies. No, tu tenies una. I després n'has tingut dos, que són les que ells van formar. Però és molt diferent com em penso ara, després de 4 anys de fer aquest exercici, una mica d'entendre el món, que com em pensava doncs, fa 10 anys, per exemple.
Tu a la novel·la mires i remires el passat, però l'última paraula que escrius és futur.
Clar.
Es mira molt millor el futur quan ja tens apamat el passat?
Clar, jo crec que un llibre d'aquests només es pot escriure per mirar el futur. A mi no em serviria de res haver escrit això per quedar-me encallada mirant el passat. Crec que tot això no serveix ni per justificar-se, ni per venjar-se, ni per tirar culpes a ningú. Al revés. Jo crec que un llibre així sol es pot escriure des de l'amor i des de la necessitat de comprensió. I això està en la paraula futur. Val, les coses han estat així fins ara. Tant de bo haguessin estat d'una altra manera, sincerament. Però ara mateix el que em queda és mirar cap endavant. I crec que l'última paraula del llibre és el que reflecteix el que jo volia dir. És en plan, qualsevol exercici que mira enrere només serveix si et permet mirar cap endavant després.
Estem amb la Laura Ferrero, autora de Los Astronautas. Mira, Laura, com la Paula Coll, nosaltres tampoc podem esperar. Val? I don't want to wait. Per tant, amb l'excusa de Los Astronautas, Olga Vallejo...
Jo vull saber més coses de la Laura.
Endavant.
O sigui, em falten dies per llegir-me les seves novel·les anteriors, però aprofitem que la tenim aquí per preguntar-te ja coses amb l'excusa de Los Astronautas. Per exemple, tu expliques que al teu pare li agradava anar al súper i trobar superofertones.
Sí.
No? Llavors volem que ens expliquis algun dels teus plaers culpables, alguna cosa confessable.
Ai, plaers culpables, en tinc tants. També t'he de dir que anar al súper m'agrada. No, la veritat que una cosa, bueno, no sé si és un plaer culpable o no, però tinc una... Amb la meva mare, per exemple, també ho explico a Los Astronautas, la nostra manera de parlar és anar de tendes. Saps? És en plan...
Oh, el moment, no? De...
Clar, però no és anar de tendes perquè no acabem comprant, però en la nostra quotidianitat és en plan, necessito unes sabates, anem aquesta tarda, llavors en realitat és perquè una li ha d'explicar a l'altra una altra cosa.
Sí.
Perquè si diguessis, he de parlar amb tu, saltaria l'alarma, no? Sí. Llavors dic, quines... Quines costums més estranyes tenim entre les famílies, no? Que a vegades costa molt menys anar a explicar una cosa mentre vas caminant o mentre estàs, jo que sé, a una botiga, fan una perxa per aquí, una per allà i tal. Vull dir, sembla menys important, li treus com importància a les coses. Llavors, això que em deies del súper del meu pare, que és un fanàtic, ja et dic, eh? Sí. Ara fa poc ell viu a Madrid, no? I no sé què, li estaven a punt de tancar el súper que té al costat de casa i em va dir, diu, me harán un desgraciado. I dic, des de luego, dic, això ja no em dona temps de posar-ho a la novel·la, però Déu-n'hi-do.
També expliques, bé, això, que la lluna s'allunya de la Terra 3,78 centímetres cada any. Què t'agradaria perdre de vista? O qui?
És que no crec que es pugui dir aquí, però alguns polítics ja, es podrien anar allunyant progressivament, saps? 3 centímetres o 20, o més, o quilòmetres.
A part d'anar a botigues amb la teva mare, expliques que la manicura és una altra cosa que funciona sempre perquè rigui, no? A tu què et fa riure sempre, allò que no falla, que dius, és que m'ho diuen, ho faig i sempre ric?
Doncs el meu germà és una persona que em fa riure molt. O sigui, és una persona... És com, aparentment, no? Està sèrio, vull dir... No és aquesta persona que està sent còmica les 24 hores del dia, no? Però el meu germà té aquest tipus d'humor que salva qualsevol tipus de situació. És a dir, una imitació del meu germà... Bueno, em salva qualsevol moment.
Dius que és millor un món maco i irreal a un lleig però real. No? Això ho preguntes. Dius, sí. Què és millor, un maco i irreal o lleig però real i que gairebé tothom es quedaria l'irreal? Tu què prefereixes?
Jo prefereixo el real. Hi ha una cançó del Serrat que diu "Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio". I jo penso això, vull dir que de nena és el que us deia abans. Jo tenia la fantasia i la fantasia em permetia no mirar el món o, jo què sé, pensar qualsevol cosa, però en el fons no és bo això, perquè et passes tota la vida sense poder mirar directament les coses. Llavors, jo em quedo sempre amb la realitat i si em diuen prefieres saber o no saber, sempre saber. La veritat sempre dona una informació.
I ja l'última, abans de començar-me a llegir la resta dels teus llibres, més d'un cop preguntes, existeixes si ningú et recorda? A tu com t'agradaria que et recordessin d'aquí a 80, 90, 100 anys?
Que em recordessin ja em semblaria un gran què, saps? Allò de... A mi m'agradaria que em recordessin doncs, llegint Los Astronautes, saps? Vull dir que no hi hagués com una imatge preconcebida del que vaig ser, sinó que les novel·les els hi parlin a cadascú, el que parlàvem abans tu i jo, no? Que els llibres et parlin, doncs que siguin els meus llibres els que parlen de mi.
Ferrero, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, m'ho he passat molt bé.
Per cert, clar, Olga, perquè Sant Jordi ja el tenim aquí a tocar.
Tres dies,
llavors. Com es presenta aquest Sant Jordi, Laura?
Perquè... Doncs encara no ho sé, perquè sempre et passen de l'editorial les firmes, saps? Sí. Allò, en plan, on estaràs i tal. Sí. També us dic que a mi em fa molta vergonya Sant Jordi, perquè...
Doncs prepara't, eh?
Jo què sé.
Perquè, o sigui, amb la Olga, podem dir-ho ja, que serà un dels llibres...
Jo estic convençuda
més venuts.
Que estarà,
o sigui,
a la llista...
Olga ho porta dient.
Com a mínim jo estic fent campanya.
Olga, em sembla molt bé, jo t'ho agraeixo infinit, perquè us dic de veritat una cosa que em fa molt de vergonya és quan estàs a Sant Jordi, en plan... Clar, hi ha vegades que ve molta gent i tal, però hi ha vegades que estàs una horeta tu sentat, o sigui, sentada amb una cadireta en plan, hola, saps? En plan, com, fes-me cas, vine aquí, digue'm alguna cosa.
Doncs em sembla que aquest any no et passarà això, Laura? O sigui,
ja us ho diré.
Vés-te fent, diguéssim, el cargament de bolígrafs i de, saps, d'èdings, perquè em
Tant
sembla que els necessitaràs.
Tant de bo, tingueu raó, jo estaré molt feliç.
Proper llibre, ja tens idea o no?
No, i crec que trigaré bastant en escriure'l, eh? Vull dir, jo crec que després d'una història així, m'he quedat com... Era el que havia de fer i ara he de pensar en una altra cosa totalment diferent. Jo crec que jo tenia una història que havia d'explicar i és aquesta. És veritat que n'he escrit unes altres, però ara per mi s'ha acabat un cicle i he de pensar quin és el que ve.
Doncs escolta, esperem que sigui ben aviat, si no, què? Ara ens ha deixat orfes.
Em queden 3 o 4 llibres.
Clar, la Olga pot mirar cap endarrere, saps?
Mira. per poder mirar cap al futur. Laura Ferrero, autora de Los Astronautas. Un plaer.
Un plaer. Moltes gràcies, noies.
Radio Astel.
Aquest Sant Jordi escolta i viu Radio Astel en directe a la Rambla de Catalunya 115 de Barcelona. Un especial Sant Jordi amb les veus de Radio Astel en directe. A partir de les 9 del matí, Gerard Carrión i el Tot Sardana amb música en viu i convidats de luxe. Especial del Magazín del Matí amb Mercè Raga, la caravana amb Joan Trias i Camins amb Rafa Sanahuja, acompanyats dels autors i autores del dia i connexions en directe amb tot l'ambient i esdeveniments de la jornada. Recorda, serem a Barcelona, a Sant Ramon de Penyafort, Rambla Catalunya 115. Aquest Sant Jordi, la festa es viu amb Radio Astel. La Diada de Sant Jordi ja és aquí i des de Càritas la volem celebrar amb tu. El diumenge 23 d'abril ens trobaràs des de les 10 del matí a les 7 de la tarda a la plaça de la Catedral de Barcelona. Tindrem roses solidàries, punts de llibre i activitats pels més petits. Els donatius es destinaran al programa de Famílies i Infància de Càritas. Fes d'aquest Sant Jordi una festa solidària. T'hi esperem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Nosaltres som el magazín del matí a Ràdio Estel.
Minuts ja que passen de dos quarts de dues, recte final del programa, però abans, Pere, jo vam dir que avui t'hem fet esperar una miqueta aquestes notícies que ens esteu cuinant. A partir de les dues les escoltarem a l'Estel migdia, però abans aquest abans que ens fas cada dia.
Doncs sí, Mercè, i us començaré explicant que el govern espanyol finalment ha votat dividit i s'ha aprovat al Congrés la reforma de la llei del només si és sí, impulsada, recordem, pel PSOE. Els socialistes han obtingut el suport del Partit Popular, Ciutadans, el Partit Nacionalista Basc i també del PDeCAT, mentre que Podemos, Esquerra i Bildu hi han votat en contra. Des del PSOE veuen els canvis necessaris perquè diuen la llei que van aprovar no ha funcionat com s'esperava i diu que d'aquesta manera evitaran la rebaixa de penes en futurs condemnats, mentre que Podemos creu que es tornarà a revictimitzar les víctimes de la violència sexual. I des d'Amnistia Internacional, que creuen que la reforma d'aquesta llei no evitarà que es produeixin processos de judicials revictimitzants, ni tampoc que es qüestioni les dones que denuncien, segons l'ONG, això pot només es pot evitar si s'avança amb aquesta posada en marxa urgent d'aquesta llei de llibertat sexual. En parlarem de tot plegat a l'entrevista del dia amb Júlia Pérez Català, ella que és responsable de les relacions institucionals i campanyes d'Amnistia Internacional a Catalunya. D'altra banda, també us explicarem que el govern espanyol assegura que l'Església vol col·laborar en la investigació del defensor del poble sobre els abusos en el si de l'Església, ho ha afirmat el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que està visitant avui el monestir de Montserrat, qui ha destacat també la seva predisposició i voluntat d'aquesta Església per participar en aquesta investigació que està fent el defensor del poble sobre els abusos sexuals en el si de l'Església. L'abadia de Montserrat és la primera parada que fa Bolaños durant els 4 dies que serà de ruta aquí a Catalunya. Aquí també està de visita, però en aquest cas a Galícia, és el rei emèrit Joan Carles I, tal com ja va fer l'any passat, és a Sant Xenxo, on aquest cap de setmana participarà a la Copa del Rei de Vela. Ara justament està fent uns entrenaments i ja l'hem vist com entrava doncs, aquest bribon i ja està doncs, en marxa aquest mar gallec doncs, on està aquests dies doncs, fent tot aquest espectacle, podríem dir.
Mira, i aquest espectacle que, per
mai
cert...
Ben dit.
Mai millor dit.
Joaquim Sánchez, que està a roda de premsa, no? La seva retirada, gran futbolista.
Joaquim, el de rei en anglès, eh?
Joaquim.
Adéu.
Jugador del Betis. Gràcies.
Ho explicarem també,
explicarem, sens dubte, a l'Estel migdia. Moltíssimes gràcies per a Joventiva.
A vosaltres.
Que t'escoltem.
Com
gràcies
sempre, fins ara.
A partir
ara
de les dues, ja sabeu, a l'Estel migdia amb el Xavi Toscano i tot el seu equip. I ara, si us sembla, ara sí que fem, no sé si dir-ho, la caravana del Trias, si ens ho permet,
sí,
i marxem
manera
cap a la Seu d'Urgell.
ara seguim posant la lupa un dia més en aquelles qüestions relacionades amb la diada del 23 d'abril. Avui ens volem fer ressò d'un projecte que ens ha cridat molt l'atenció. És la barraca de la llibreria El Refugi de la Seu d'Urgell. Es tracta, Uri, que tu hi has posat la lupa, una campanya anomenada Sant Jordi Mòbil.
La campanya té com a objectiu enfortir la xarxa cultural dels territoris de muntanya i promoure altres productes culturals i artístics que tinguin dificultats de distribució. Per explicar-nos el projecte amb tot luxe de detalls, tenim a l'altra banda del fil telefònic en Miquel Albero, impulsor de la llibreria El Refugi i del projecte La Barraca. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per acollir-nos.
A vosaltres. Com sorgeix aquest projecte?
Doncs el projecte de Sant Jordi Mòbil, entenc que...
Sí, començarem per aquí.
Doncs el projecte de Sant Jordi Mòbil naix de la pròpia barraca, no? Que és una camper, és una llibreria ambulant que hem creat, és una línia de treball que hem creat aquest any, 2023, per anar als pobles d'aquí del Pirineu. I aleshores va sorgir arran de veure de reformular la diada de Sant Jordi, per una banda, no? Veiem que més enllà de que és una diada molt bonica i creiem que és molt positiva, no? Perquè al final és un dia que dediques a la lectura i als llibres i demés, però sí que veiem que en els últims anys bueno, sí que ha esdevingut també una diada molt consumista, no? Sembla que si no se celebra Sant Jordi, les llibreries, sobretot les llibreries petites o cooperatives com la nostra, no existeixen, no? I aleshores vam idear com fer-ho durant tot el mes d'abril i aleshores aprofitar aquesta caravana que tenim aquest mes per anar sobretot a fer treball amb centres educatius, no? que és una mica el públic al que ens estem adreçant ara mateix amb el Sant Jordi Mòbil, no? El públic més jove, que creiem que també costa una mica que el món de la lectura arribi a aquest públic, i bueno, pues en això estem, i d'aquí neix la idea del Sant Jordi Mòbil.
Parla'ns d'aquests tipus d'iniciatives que teniu previstes per aquests propers dies.
Doncs vam començar fa una setmana, que va vindre el que va ser cantant d'Obrim Pas, sí. Xavi Sarrià, que també és escriptor, i vam fer una trobada amb instituts de la Seu d'Urgell. En concret, van vindre 150 alumnes per escoltar al Xavi Sarrià, per fer una trobada, per preguntar-li una miqueta, bueno, la seva vida i com va sorgir el tema d'escriure, el tema de muntar un grup de música, no? Quan ell també tenia, fa uns anys tenia 15 anys, no? I a part d'això també hem creat una sèrie de tallers amb diverses entitats del territori. O sigui, el dimarts passat vam estar amb un espai de creació que hi ha aquí a la Seu d'Urgell, que es diu Tartera, fent un taller d'exlibris, també per a alumnes de centres educatius. Avui, ara m'esteu pillant, que estic tornant d'un taller d'enquadernació que hem fet amb una fundació que es diu Integra Pirineus, que serveix per inserir a persones en el món laboral. I demà se n'anem cap a Tremp, a una trobada amb l'Institut del Tremp, amb alumnes de segon de batxiller, que farem un recital de poesia i una xerrada sobre cooperativisme i arrelament al territori. O sigui que estem...
És un no parar.
Amunt i avall, sí.
Passem més aviat al concepte de la barraca. La majoria d'iniciatives culturals es concentren a les grans capitals i la barraca, en principi, pretén descentralitzar les propostes artístiques i culturals acostant-les al Pirineu, però també voleu exportar art i cultura del Pirineu cap a altres contrades de Catalunya, no?
Ens centrem sobretot en el que és el Pirineu, perquè sí que la barraca neix també per descentralitzar la cultura i també per una pròpia necessitat que hi ha al territori, no? O sigui, el territori necessita cultura i cada vegada que anem a un lloc amb la barraca es demostra, no? O sigui, que hi ha gent que s'apropa, que hi ha molta afluència, no? O sigui, hi ha també una necessitat de tindre el dret a poder accedir a cultura, tant feta aquí al Pirineu com feta fora del Pirineu, de manera fàcil, no? De no haver d'anar a Barcelona, a Lleida o a alguna gran capital a poder gaudir d'un bon espectacle, perquè més enllà d'anar amb la barraca, allà on anem intentem que passen coses, no? Fer alguna presentació d'algun llibre, algun recital, algun petit concert. I després sí que és veritat que la idea és com no quedar-nos aquí, en el sentit de que això pugui esdevenir com una mica d'exemple altres llocs del món rural de Catalunya, no? O sigui, no tant el moure'ns nosaltres, sinó també pues, ensenyar la nostra idea i ensenyar com està funcionant aquí dalt, perquè altres persones del món rural entreguen a projectes
semblants, no?
O semblants, saps? O sigui, aquesta és una mica la idea, i sí que en els propers mesos la idea és anar una mica a altres llocs, a les comarques de Ponent, a Girona i demés, també per mostrar una mica el com està anant tot aquest procés.
Sí, sí. Però de moment us centreu en el Pirineu, que és sí. Molt gran. Concretament, quin territori abarcarà la barraca?
Doncs estem parlant de les comarques del Pirineu i Aran i de les comarques de Pirineu. Estem parlant de les Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà i Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, però també anirem a Solsona, anirem al Berguedà i hem anat a Ripollès també. Que l'actuació és aquesta, el territori és aquest, una mica del que estem abastint. Sí, sí.
Vosaltres sou una cooperativa. Creus que aquest concepte associatiu és la clau del vostre projecte a nivell de col·laboracionisme amb altres llibreries, amb institucions?
Sí, totalment. També és clau. O sigui, el model que hem triat nosaltres al encetar el refugi, el model cooperatiu, al final estem apostant per, no? O sigui, no per competir entre nosaltres, sinó en intercooperar, no? Allò, la paraula clau que últimament s'està posant molt de moda, allò de la intercooperació, doncs creiem que és clau, no només en llibreries, que tenim bastanta relació amb totes les llibreries que hi ha per aquí dalt, sinó també amb entitats culturals i entitats socials, no? de que estan fent molta feina aquí al Pirineu. Hi ha una feina enorme que no es coneix, d'entitats i de propostes que està vent-hi, i creiem que humilment, o sigui, això és humilment, que amb la barraca podem una mica interconnectar totes aquestes iniciatives, no? Que per a fer una cosa molt potent.
Si ens està escoltant algun creador, artista, o institut, o entitat cultural que pugui estar interessat en participar de la vostra iniciativa, com s'ho han de fer?
Doncs estem en les xarxes socials, o sigui, estem en Instagram, estem en Twitter, estem en Facebook, que portem al dia i estem atents al dia, o sigui que si ens escriuen per ahí, nosaltres es contestarem de seguida, i si no, també tenim un correu electrònic, que és info@elrefugi.cat, que també es mirem cada dia, i contestem bastant ràpid. O sigui que benvinguda a qualsevol iniciativa que vulgui saber de nosaltres o que ens vulgui acollir.
Perfecte. Doncs Miquel Albero, un dels impulsors de la llibreria El Refugi, del projecte La Barraca, moltíssimes gràcies per ser avui al Magazín del Matí a Ràdio Estel, i us desitgem tota la sort i èxit del món amb aquest projecte.
Molt bé, moltes gràcies per l'entrevista.
Doncs gràcies, Uri, per haver posat la lupa en aquest projecte tan bonic, no?
Sí, i necessari.
I necessari al mateix temps. I nosaltres acabem aquest passeig que hem començat ja avui a primera hora per aquelles biblioteques i aquells temples
rodó
de la lectura. Vinga, va, que ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 2.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Cada migdia, el recull informatiu en 60 minuts amb Xavi Toscano.
Bona tarda, són les dues. Comencem l'Estel Migdia.
Estel Migdia. Expliquem el que passa i està passant amb entrevistes als protagonistes i l'anàlisi dels experts. Amb temps per les comarques per saber què passa a cada racó de Catalunya.
Osona, el Ripollès, la Conca de Barberà, Terra Alta, el Bages, l'Empordà... El Sagrià...
I esports, i cultura, i molt més, el repàs informatiu dels migdies. Estel Migdia, de dilluns a divendres a les dues, a Ràdio Estel, amb Xavi Toscano.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
a recollir ja i ho fem gràcies a l'ajuda i a aquest passeig per les xarxes socials. Carai, avui estem com molt de passejos. Què tal, Mercè Mondelo? Com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia i...
Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es...
Com estan les màquines?
Bien, la màquina en sí, té el seu sitio.
Encara dura, això.
Encara,
sí, i durarà.
Encara és viral?
A tendència a Twitter.
Sí.
I, a més, hi ha gairebé 14.000 tuits que en parlen.
Perfecte.
I que si no ho heu fet vosaltres, aneu tard.
Mira, deixem de banda.
Per això estàs tu aquí.
Sí, el viral de David Bisbal, per centrar-nos... Va, els virals d'avui. Què toca?
Avui ens fan anar a parar el compte de Twitter del Partit Popular de Viladecans. I si estem escoltant la banda sonora de Jurassic Park és perquè el partit ha aprofitat Twitter per fer un fil amb alguns dels punts més prometedors del seu programa electoral, això que fan ara a través dels comptes polítics. Propostes com un servei d'odontologia gratuït, donar suport a les entitats culturals, tot de propostes que podríem trobar-les en molts programes electorals. La que segur que no trobem en un altre programa electoral és aquesta que ha deixat la xarxa astorada. Atenció, perquè no és una broma, un Jurassic Park.
Hay inversores fiables dispuestos a llevar a cabo proyectos lúdico-educativos como es un parque jurásico. El mamut de Viladecans será la estrella de este espacio pensado para la familia los fines de semana.
¿Qué es això?
Aquest és el so original, de fet, del vídeo que acompanya aquesta piulada amb la proposta de la candidata a l'alcaldia de Viladecans, que és Fina Redondo.
Sí.
Un parc temàtic especialitzat en la saga de les pel·lícules de Jurassic Park, on hi tindrà especial protagonisme el mamut de Viladecans. Ara ho estàvem escoltant. Aquesta bèstia que en comptes d'escopir foc el que fa és escopir aigua. I és una iniciativa que va de veritat, que diuen que costarà 25 milions, que construiran si el Partit Popular guanya les eleccions el proper 28 de maig. Ho veus d'entrada?
Home.
Ens ho ha passat el productor del Matí Ràdio Estel, en David García, i ens ha dit, això està passant. I he dit, això és, ha de ser una broma.
És broma, és broma. I no,
i no.
No. No, no.
Es veu que no és una broma, que va de veritat. Ai. I que ha quedat recollida en aquesta piulada.
Una proposta del Partit Popular. Bé, veurem què passa. Si
L'Spielberg ens ho prometia, això, a finals dels 90, ja han passat uns anys, potser ja va ser hora que facin un parc juràssic, no? Que sembla?
A veure, jo no ho tinc tan clar.
No sé si Viladecans és el que necessita, no?
Sí, no ho sé, perquè
no soc de Viladecans com per poder-ho afirmar, però
vaja,
d'entrada em xocaria si ho proposessin aquí a Barcelona.
Escolta, mira, aquesta proposta del Partit Popular que dèiem de Viladecans, que està sent aquesta hora viral, però també qui és protagonista aquesta hora, sens dubte, és ella, que l'ha tornat a fer, o què ha fet, Belén Esteban.
La col·laboradora de Sálvame hi va regalar un altre momentàs televisiu que s'està escampant ràpidament. És un moment sensacional. I és que ahir un dels temes centrals del programa de Telecinco va ser aquesta suposada trobada entre el rei emèrit i Carles III en un club privat a Londres. Una informació que van voler confirmar des del programa, trucant en directe, en rigorós directe, en aquest mateix club. Los Walls, per tal de trobar respostes i seguir les pistes a aquesta suposada trobada. Mm-hmm. I aquí van posar el telèfon. És en ella, Belén Esteban, perquè sabem que l'anglès no és el seu fort. Així començava la trucada.
Good evening, Oswald. Mario speaking. May I help?
Hello.
Hello.
Ai.
How may I help you, please?
¿Qué te puedo ayudar?
¿Habla usted español? Déjame, ¿habla usted español?
No, we are in London. How may
vale,
I help
pues
you? Tranquilation.
Tranquilation. My name, Belén Esteban. ¿Cómo se dice?
Okay.
¿Cómo se dice?
I work
TV
station.
Station Spain.
La trucada començava atropellada.
Telefive.
Per què em feu això?
Telefive.
És cert que es van entenent, mica en mica, cosa que semblava impossible.
Mira.
El que no s'acaben d'entendre és, finalment, al final de la trucada, perquè, recordem, aquesta trucada el que volia era saber els detalls sobre el rei emèrit, i al final van acabar sabent els detalls d'una altra personalitat.
A ver, one moment, please.
Are you there?
Are you there?
You are looking for Santa Claus.
Important importantísimo, importantísimo.
Very importantísimo. Santa Claus comes in December. You can come and
dice
bring
que Santa Claus es
Bravo per l'altre, eh?
Home, se l'ha sabut treure de sobre.
Molt bé, tu.
També t'he de dir que alguna cosa es podia haver olorat.
Sí,
no?
També.
Que aquí trucava...
Ai, que bo.
El que volia era això, no? Rebre aquest tipus de resposta, i la va trobar, i per això n'estem parlant ara.
Ara mateix, aquí, als xarxes, amb la Mondero. Per cert, acabem aquest repàs, i ho fem, ui, amb una d'aquestes cançons, que és tendència també aquí al magazín.
Atenció amb això.
Posa sèrie. A veure.
Sí, però no per molta estona, perquè s'ha creat un nou exemple de com la intel·ligència artificial pot arribar a competir amb la indústria musical. De fet, aquesta setmana comentàvem l'exemple aquí al matí d'imatges i també en la música d'aquesta nova cançó de Drake amb The Weeknd, no? Que no han fet cap dels dos.
I el Bayona també fins i tot parlava de Michael Jackson, no?
Exacte.
Amb The Weeknd, sí.
Doncs en aquest cas el trobem al compte de Twitter de l'usuari Adrián Galindo, que s'ha imaginat què passaria si existís un univers paral·lel en què l'únic cantant que hi hagués al món fos ell, Quevedo, el canari. Què passaria? Ai. Doncs així sonaria Zapatillas del Canto del Loco.
Estoy casado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que a gente sin mente cuente y luego reinvente. Apostalado en el sofá de mi casa, vente, está caliente. Maestrado, vamos al mismo sitio, todos aquí.
Haig de dir...
No sona malament,
no, que sona millor això que Quevedo. O sigui...
En aquest cas, la intel·ligència artificial ha triomfat. També triomfa amb princeses.
Cambiar un no me creo nada por te quiero, chaval. Cualquier excusa, una chajada, suena para brindar. Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar.
Molt bé, Quevedo, aquí, també. Molt millorat.
Jo crec que la gràcia és tant que té el timbre de Quevedo, però té la dicció dels cantants originals. Això és el que ho fa bastant
sí.
millor. Perquè l'Iva parla així una miqueta... I això també ho fa.
Sí, com arrastrar... No?
Sí. I el Canto Loco també té aquest rotllo així com madrileny i també ho...
I també el Quevedo, mira.
Passa que aquest Quevedo afina moltíssim.
Ui, no. A mi els Zapatillas, em quedo.
T'agrada?
M'agrada,
bueno, espereu, perquè jo crec que la pole position l'ha d'ocupar.
Sí?
Com sonaria Ai. Quevedo amb l'Ave Maria de Bizis.
No.
Ara dius, Tamasso...
Perfecte.
Tamacla, més aviat. Quevedo, molt bé, donant-li una nova volada, no?, en aquest gran himne. Però atenció, perquè aquí la intel·ligència artificial no ha estat tan bé, perquè fins i tot Quevedo amb intel·ligència artificial no és capaç d'arribar a les notes més altes. Atenció amb això que passa si tirem més endavant.
Només hi arriba David Bisbal, aquí.
No sabem si és Quevedo o un Garrí. Atenció.
és una nota altíssima.
Has dit un Garrí?
Un Garrí. No us sona? Aquest és com si fos un Garrí a punt de ser degullat, no? O, bueno, estan degullat, perquè... Perquè, pobre, o sigui, és una cosa tan estranya, no?
El que passa és que és una nota superalta i moltes vegades el que fan és anar l'octava per sota, és fer la mateixa nota molt més greu. Jo crec que aquí la màquina entra en un col·lapse, no saps si tira amunt o avall.
Es torna boja.
Es queda com un entremig i peta.
De Garrí, m'ha encantat. Home, a veure, jo em quedo amb el Bisbal de tota la vida, amb aquest Ave Maria, però sens dubte el que ve de Zapatillas, eh?
Molt bé, sí, molt digne.
Escolta, sí o no, el posem a la nostra pròpia pole, que em sembla, no?
Sí,
aquest?
El que passa és que jo preferiria viure en un altre univers paral·lel.
Home, en el que no existís directament, però no es pot tenir
tot. Bueno, és tot un clàssic, això sí, eh?
Sí, home, sí.
Gràcies, Mercè Mondello.
A vosaltres.
Queda-te, eh?
Em quedo.
Sí, va.
Ah,
Ai, que ens queda un minut per arribar al punt de les dues, però necessitem saber l'ultrasò del dia. La Mercè ens ha dit que ella... Vull de costat, dius.
Sí, perquè no domino el món del ciclisme. I llavors escolto la cançó que heu posat i em distrec, perquè m'agrada molt.
Bé, Miguel.
I em distrec.
El sí. Segon ultrasó.
M'encanta aquesta cançó, és brutal.
És com de molt
Triana
de festa.
Pura.
Brutal.
Mm-hmm. Què...
Miguel Indurain.
Miguel Indurain, per favor, home, per l'amor de Déu.
És veritat que la Mercè és jove. Potser no vas estar atent d'aquella època, que això és finals dels 90, quan Indurain triomfava. Uh-huh. Jo crec que ha sigut molt clar. Però potser sí. És veritat.
Mira,
que és
va,
molt específic.
Amb aquest tros de cançó. Escolteu, moltíssimes gràcies a tots dos. Gràcies per la vostra atenció. Nosaltres ho deixem aquí perquè no tenim temps per més. Demà ens hi posem, com sempre, a partir de les 8 aquí, al matí a Ràdio Estel. Ara us deixem amb Xavi Toscano i l'Estel Migdia. El dice que se hace su cafelito.